sabio, noble y honesto.
Aquest senyor que s'està morint del final, no sé qui és. En tot cas, aquest home no fundarà cap partit polític perquè ja en té un i rima amb Vox. I no deixem els fatxes, però ara toca un fatxa nostrat i viatgem fins a 1997 al programa Solvència Contrastada de l'artista abans conegut com Mikimoto per escoltar com el flamant nou vicepresident d'Amazon, el militar Francisco Gran Pampol, fa 30 anys es deia Francesc Gran Pàmpols.
Gran, perdó.
És a dir, ja m'enteniu.
No és Alfons Gran III.
Encara no s'havia castellanitzat el nom. El tall l'han trobat els companys del Tot es Mou i al final del tall... Al final del tall sentireu la Melero impressionada amb el català que gastava el tinent coronel Gran Pàmpols.
Comandant Francesc Gran, molt bona nit.
Hola, bona nit. Bé, en primer lloc, a mi m'agradaria dir que el que es va veure publicat als diaris va ser una notícia que encara per nosaltres no està contrastada ni està aprovada. I en segon lloc, jo el que sí que puc fer és transmetre la nostra experiència a Bòsnia.
Sigue català perfecte.
I per acabar, Ricard Ostrell, vull celebrar el meu aniversari.
Per molts anys, Joel. Clar, bé. 49 anys, no, fas?
No, en faig 44, però n'aparento 43. Per acabar, deia, vull celebrar el meu aniversari amb un tall justament que he trobat de l'any que vaig néixer, el 1980. És un tall de Ràdio Televisió Espanyola que crec que defineix molt bé aquella època en la que jo vaig créixer.
El context.
Però també, per què no dir-ho, em defineix bastant a mi mateix.
La subnormalitat afecta a més del 1% de la població mundial. 40 millones de personas a las que está dedicado el año 1980 como Año Internacional del Subnormal.
Las alteraciones en el área del lenguaje son también frecuentes en el niño subnormal.
¿Vais a decir la palabra mesa? ¡Mesa! A ver, Rafael.
¡Mesa!
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què diuen els mapes del temps?
Home, mira, ara la sintonia ho ha encertat bastant bé. Hi ha una mica de neu a la muntanya, ha nevat entre 1 i 5 centímetres, bàsicament a la Vall d'Aran, nord del Pallars, molt poquet, una enfarinada. I que fa fred a la Segarra, normal, no gaire, Estan a 6 graus a Cervera, que no és una temperatura baixíssima. I bé, se'n retira aquest front que ens ha passat de matinada, aquesta petita enfarinada, que ha caigut algun xàfec de 1 a 4 litres cap als ports, l'interior a l'Ebre, alguna gota al Gironès, al Baix Empordà, i tramuntana. Avui és un dia de vent, si ens hi fixem, amb el cel, ja el tenim ben serè a bona part de Catalunya, un cel ben blau, per aquest motiu doncs tindrem un aire una mica més sa, amb menys contaminació a les grans ciutats, i bé, doncs si avui fa hivern al Pirineu 7 sota 0, 2.500 metres a la Tosa i avui, anunciem pel cap de setmana una pujada notable de la temperatura, atenció perquè demà dissabte la temperatura pot pujar 10 o 12 graus al Pirineu i passaran d'hivern avui a primavera tant dissabte com diumenge. I a la resta, doncs, mig ennuvolat, demà pot caure algun plogim a la costa i al prelitoral entre Barcelona i Tarragona, no ho descartem diumenge, alguna gota a la Catalunya central, al Prepirineu, però vaja, un cap de setmana variable, amb vent del sud, humit, res a veure amb la tramuntana seca d'avui.
Gràcies, Dani. Pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell, com va el transport públic ara mateix?
Bon dia. Rodalies, els trens de les línies R4 i R12 circulen amb 25 minuts de demora entre Sabadell Nord i Terrassa Est a causa d'un robatori de coure. A Barcelona, a la línia B-19 de bus, s'ha normalitzat la circulació al passeig de Sant Joan amb avinguda Diagonal després que s'hagi desviat a causa d'un accident.
I ho remetem també amb el trànsit. Sèrie Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, conseqüència d'aquest accident que comentaven, a la B23 encara hi ha cua de Sant Just Desvern a la Diagonal, per bé que els vehicles ja estaven retirats i tots els carrils oberts. 4 quilòmetres de cua compacta a la C58 de Montcada fins a l'inici. Un nou accident compta per entrar per aquesta zona. Pas alternatiu a la C12, Benifallet, a les Terres de l'Ebre, per una altra col·lisió, i cua a la C7 a Tarragona, sentit nord per obres.
D'aquí a 3 minuts començarem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Jaume Clotet, Montserrat Debrera, Quim Arrufat i Ferran Espada. I això aquest divendres 22 de novembre, en què parlarem també de les pressions de Pablo Motos als convidats David Broncano, que aquesta nit el presentador de la Revuelta ha denunciat en directe.
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en el hormiguero se han enterado que venía hoy aquí, y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto, y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas.
I avui ens preguntarem on són els límits de la rivalitat entre dos programes. És obvi que tothom lluita per tenir la primera entrevista amb personatges d'interès, però és lícit boicotejar que vagin a la competència? Es pot arribar al punt de treure un convidat del camerino quan està a punt d'entrar a plató, com va passar ahir la nit amb el pilot de motos Jorge Martín? En què van consistir aquestes pressions que diuen de l'Hormiguero? Tot s'hi val per intentar retenir el lideratge d'audiència? Broncano diu que fa anys que passen aquestes coses. Per què ha decidit fer-ho públic ara? Pablo Motos, que ha respost assegurant que ha estat un malentès sense importància, a què refereix quan diu malentès? I quina por té un comunicador tan consolidat i tants anys líder quan per fi li ha arribat una mica de competència? Són pràctiques habituals a la resta de mitjans? Fins a quin punt aquestes polèmiques interessen a l'audiència? I fer-ho públic, com ha fet la Revuelta, és la manera de que no torni a passar? D'aquí a pocs minuts ho comentem tot plegat amb Jaume Clotet, Montserrat Nebrera, Quim Arrufat i Ferran Espada.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. Hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Marques originals d'Aldi.
A preu sempre baixos. Sents la pau interior? Oral.
Em sembla que és gana. Di, estalvia amb els filets de salmó.
A només 4,99 el pack de dos, un 21% menys.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules. En raig de sol, en capvespres, en calma. Rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Benvinguts a Zenit!
Segona semifinal a Zenit. Quatre artistes de la generació X i quatre millennials lluitaran per passar a la final. Només en pot quedar un per generació. Zenit, tocarem el cel. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Bayern-Barça. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista i escriptor Jaume Clotet, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya Montserrat Nebrera, el Quim Arrufat, politòleg, i el Ferran Espada, director de Públic.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia?
Doncs hem hagut d'estar parlant de la polèmica Broncano Motos, que és del que parla tothom aquest matí. Ells venien amb uns temes preparats que els havíem avisat ahir al vespre,
però ja
els hi han fet saltar l'escaleta i tot el que s'havien estudiat en les últimes
hores. És la vida,
hores.
És la ràdio. Els hi fa molta gràcia, però abans no els hi fotia ni puta gràcia, però bueno. Benvinguts a la tertúlia. Bé, volem començar parlant d'aquesta polèmica televisiva a les últimes hores. Com dèiem, David Broncano ha denunciat públicament pressions de l'Hormiguero pels seus convidats. Ahir a la Revuelta havien d'entrevistar el campió del món de motos, Jorge Martín. I minuts abans que el convidat sortís a plató, van cancel·lar l'entrevista perquè la setmana vinent el pilot va a Antena 3. Doncs bé, el presentador va confessar públicament, que és la tònica habitual del programa, que també va dir que no és que tingui problemes personals amb motos ni amb el seu equip, però que el que havia passat l'obligava a haver d'explicar la situació en públic perquè es van quedar sense entrevista. En no tenir-la, van acabar posant un programa d'animals. I així va anar tot plegat.
Es que ya creo que ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto, porque...
¿Puedo explicar lo que ha pasado?
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en el Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí, y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, no voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí, porque, bueno, han no entro en detalles. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto, y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Esto es una cosa que no es hoy la primera vez que pasa. Por eso hemos decidido hablar del tema directamente porque nos ha desmontado el programa, porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando. Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algunos invitados lo han dicho y demás. Es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en la Resistencia y demás y tal. Habréis visto que nunca jamás ha venido nadie aquí ni a la Resistencia antes que fuese allí, incluso... Bueno, cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente, lo hacen, y cuando no tienen tanta fuerza para esto, mínimo exigen que primero vayan allí. Todos los años que llevamos, un día contaremos ya, cuando nos retiremos, contaremos la cantidad de veces... Lo que pasa es que hoy ha sido exagerado porque ha sido ya con el invitado aquí. Pero la cantidad de veces que nos han movido la agenda, que nos han llamado las distribuidoras, los representantes, tal, diciendo, oye, sé que iba a venir la semana que viene no sé quién, pero no se puede porque se han enterado y nos han amenazado que si va aquí no puede ir allí y tenemos que cambiarlo, cancelarlo, moverlo, tal... I és una cosa que nos afecta professionalment, perquè esto es un trabajo.
Bueno, això, malauradament, no és un cas aïllat. Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia, companys, què tal?
Com
estem davant de...
Bueno,
davant d'història de la tele.
Sí, gran moment televisiu, gran moment televisiu.
Però grandíssim que... No, molt més important del que sembla. Jo ahir estava en directe, ho vaig veure en directe, i és que... No donava crèdit a res, a l'explicació, al fet, i una va tindre la sensació de que marcaria un punt d'inflexió en el món audiovisual d'ara mateix. No sé fins a quin punt, però sí tinc la sensació de que això és molt difícil d'alçar, molt difícil de justificar, sincerament.
Però són habituals aquestes pressions al món de la televisió?
De la
televisió i d'altres
mitjans. I d'altres mitjans, sí. Sé que hi ha gent que té este comportament, no sé si tan excessiu. El cas és que en el cas de l'Hormiguero era un clamor, no? No només este comportament, sinó altres que ja sabem de tocs de el problema, sí, sé que està dins d'un comportament que va més enllà del cànon televisiu, és a dir, ell té cridades d'atenció, ell no, a voltes les formigues, a voltes el productor executiu, això ja s'ha contat, per a fer tocs d'atenció si tu, per exemple, eres un personatge conegut i fas algun acudit o et claves amb ell o dius alguna cosa que ell considera que no s'ha de dir, llavors algú del programa et crida i et diu, bueno, a Pablo no li ha gustado esto... Por favor, bueno, es muy importante, porque tú piensas, qué tal... Y te donen toques de atención que ya chen, que rep y que se les queda para no tornar a fer-ho, ¿no?
Este mira, cas... Estic rebent missatges de gent...
Este cas és al·lucinant.
No, no diré
este
el nom, però una gran professional del món de la comunicació a Catalunya durant molts i molts anys, una gran professional, que em diu... això estem descobrint la sopa d'all, diu, tota la vida ha estat així. Ho hem viscut tots.
Sí. Amb tots els mitjans, diríeu? Jo diria que no. Jo no m'atreveria a dir que tots els mitjans ho fan i que ho fan d'esta manera tan grollera com la que es va plantejar ahir. És que lo de ahir va ser ja la gota que...
Perquè el convidat ja estava allà i el van haver de tornar a fer tornar cap a casa.
És que el convidat ja estava allà. És que és desmuntar un programa en directe amb mala fe. De tota manera, no és la primera vegada que es fa, en la resistència ja els hi passava, ho ha explicat fenomenal Broncano amb tot tipus de detalls, per això jo crec que és tan important, i demostrar que tu estàs contra... Sí, estàs... No és competència, és un enemic, i això és el que no pot ser. Jo ja sé què passa, eh? Passa en programes de ràdio, m'atreveria a dir què passa... O sigui, en programes de... Sí, en ràdios. Passa...
Sí, passa.
Jo sé que hi ha mitjans que diuen no, jo vull tindre l'exclusiva. Vale. Bé, que això també hauríem de parlar ja de les exclusives estes, que ja ho vam parlar l'altre dia, que només els importa
als periodistes. Sí, però per mi això no és el problema, Mariola. És a dir, que tu ja vulguis un convidat que, perquè, jo què sé, en l'àmbit més d'actualitat, per exemple, és normal que tothom... Si Carlos Mazón dimiteix, tothom voldrà Carlos Mazón, no? I això té un valor, també. I això,
però no aquesta lluita s'entén. Però
per mi el problema no és això. El problema és quan tu el que t'interessa més és que no vagi a la competència abans de que vagi amb tu. I això està passant en molts llocs.
Sí.
I a més a més, quan ets líder d'audiència, quan l'Hormiguero és que és, que pot fer el que li dongui la gana, que truca un altre i s'hi posarà. És a dir, que no li cal entrar en aquesta guerra. És a dir, que jo crec que aquí també reuneix una cosa de la inseguretat i la feblesa d'aquests lideratges, no?
I mira què important ha sigut això, perquè és la primera vegada que l'Hormiguero respon amb un mísero tuit, a més de veres, totalment fora de lloc, a una polèmica generada per ell. És a dir, ells ahir va ser tal el clamor que, no sé si sabeu, l'Hormiguero va dir que, bueno, que era un malentendido sense cap importància. No, és un malentendido que has provocat tu, en tot cas, i que el que ha provocat és que el programa que està en la televisió pública espanyola es quedara sense convidat i tu, bueno, és que Broncano explica, el convidat continuava allí en el camerino en ese moment, no? Però sabia que suposa que hi ha coses de patrocinis que ara ens explicaran, ara segur que hiessin explicacions molt elaborades dient que no, que és un acord, perquè a Atresmedia té un acord amb el MotoGP, es diu? MotoGP? No és que no sé com es diu, bueno, ja sabeu, i que això impedia que tal... Mentida, això és mentida. És que estic segura que això ho entendria qualsevol. I sí, jo crec que és una pràctica sobre la que s'ha d'alertar, sincerament. És a dir, els que s'estén escoltant ara i sàpiguen que aquest tipus de coses es fan, que prenguen mesures. Sí. Perquè algun dia, dia, igual l'altre ho compta.
No, clar, és que això passarà,
clar,
un dia,
ja
un dia parlarem.
No, clar.
Però una cosa també és que tu vulguis lluitar perquè tinguis un convidat i l'altre és amenaçar. I cridar-los.
Exactament. No.
I extorsionar, perquè això passa, eh?
E impedir-ho, no? Llavors, bueno, jo crec que ahir la revuelta va trencar les normes televisives i l'encorsetament i la rigidesa del segle passat, i per això és tan important. És a dir, que tu contes en directe o expliques així a mi ese detall, jo crec que el que fa és... El que dona és un toc d'atenció, insistís, cap a aquest model de comportament. Si està instal·lat en determinades persones, en determinats programes, que mira, és de veres que té molt... Jo crec, i jo, en fi, soc major que tu, ja ho saps, però crec que és una qüestió també generacional de gent que no ha entès que el món passat s'ha acabat, que l'analògic s'ha acabat, que estem en un altre temps, en un altre ecosistema, i que les normes que funcionaven en aquell moment no funcionen ara. És que això és així, no? Sí, sí. Vamos.
A veure, Ferran, què?
Bum, no?
Bum, bum.
Bum, i tant, eh? Però i tant que bum, Ferran? Sí, és a bum, total.
Estic rebent missatges que em demanen que parli.
Jo no sé, si la Mariola i altres experts diuen que hi ha un abans i un després, pues segur, jo no ho sé calibrar tant, però bum, segur, no? I ja era hora, jo diria ja era hora, no? Perquè jo només voldria dir un parell de coses. La lluita per l'audiència, legítima. Els comportaments mafiosos, no.
Correcte.
I això és igual.
És que és això.
És igual que sigui a la tele, a la ràdio, en no sé quins programes o en els diaris, més igual. O sigui, però comportaments mafiosos, no. Perquè no és una qüestió de que tu convencis a un personatge de, et convé més venir al meu programa perquè tindràs més audiència, perquè no sé què, o perquè t'ho faré més fàcil. No. Diguem-ho clar, aquí hi ha comportaments mafiosos d'amenaces. És a dir, si tu vas a tal programa, tindrà conseqüències. I això, És que m'hi jugo, no sé, la Mariola si, bueno, si, si pensa
i,
això,
i però... Ferran, en la política, sí, que tu coneixes perfectament, sí, tu saps perfectament que certs mitjans de comunicació diuen a certs partits que si no hi van hi haurà campanyes en contra...
No, només això. No només això.
Bueno, és que, però és que això és molt important. Això passa, entendre... no passa a Espanya, perquè tothom està dient això és un debat...
Escoltar...
És un debat que afecta a tot arreu i afecta també a Catalunya.
A vegades escoltar un programa de ràdio, per exemple, amb furibundes crítiques a un polític, sobtades, l'explicació que he hagut d'anar a buscar és canviar d'emissora perquè resulta que aquell polític està en aquell programa sent entrevistat. Vull dir que això passa. I és veritat que és la sopa d'all que ha passat sempre, però és que els comportaments mafiosos en tots els àmbits de la vida, en la comunicació també, s'han de denunciar. I fins ara no s'havien denunciat, almenys amb la potència que ho ha fet Broncano. Això és evident que té una importància molt, sí, molt important, perquè al final és el monopoli de la informació. Vull dir, això afecta a la societat, afecta als oients, als televidents, etc etc. L'altra cosa és... Bueno, a banda de la resposta lamentable, no?, de l'Hormiguero, la poca personalitat també dels nostres personatges públics, no? Jo, Jorge Martín, jo crec que Jorge Martín ahir hauria d'haver dit, escolta, m'és igual el que pugui dir, fins i tot m'és igual el que digui Dorna, o sigui, si és Dorna el que li, si és que és Dorna el qui li va donar l'ordre, diguéssim, de no participar en el programa, jo tinc un compromís, estic ja...
Explica a Ferran que lo de Dorna és que si no la gent no entén de què estem parlant.
Bueno, Dorna és l'empresa que gestiona els drets del motociclisme no ho he pogut corroborar, però és molt probable que...
Bueno, ho diu l'Hormiguero en el seu tuit, sí, és a dir, sí. És que, clar, li passa la responsabilitat a Dorna.
Clar, Dorna segurament, atenent a les pressions que hagi rebut, com que té els drets televisius, li pot dir a Jorge Martín, pues, escolta, no participis en el programa perquè doncs, podem tenir conseqüències. És veritat que existeixen els drets televisius...
Sí, però això, és a dir, això si ho dius una setmana abans, escolta, no has d'anar a aquest programa perquè tenim un acord comercial...
Un acord comercial, no sé què...
I per tant, aquest acord forma, forma part això, del no sé què...
Això ho fan cada dia...
Però és que a mitja hora abans que truquin un convidat i que no s'hi presenti... Correcte. És que és anar a boicotejar, és que és anar a fer mal a l'altre programa, i insisteixo, és que això
és que no
passa.
No hi ha una altra explicació.
També et dic, Mariola, que jo crec que el més professional de Broncano hauria sigut fer un programa d'una hora sense haver de posar uns documental. Però vaja...
Ricard.
Ens hi trobem mil vegades que hi ha convidats que a vegades no agafen el telèfon i tu has de tirar. Imagina que jo dic, ara poso una música perquè un convidat no s'hi ha posat.
Perdoneu-me, és la rúbrica perfecta a la queixa. És a dir, jo faig això, faig esta
cridada d'atenció. Però haguéssim pogut fer el documental mentre ho narraven ells per sota, és igual. És a dir,
perquè tu estàs perjudicant el...
Bueno, això és una opinió meva,
estàs perjudicant el programa posterior.
Jo crec que era...
La Niergas no va anar bé d'audiència per culpa del documental que va posar Broncano.
Bueno, no, però a veure, era... Baixa en picat allò. Però estava tot dins d'un paquet. És a dir, a mi em sembla que era molt interessant i molt important
sí, però la teva
fer
audiència...
esa crida. La teua audiència
no
ho va acceptar.
Mira,
sí, a la teua audiència sí li importa perquè el ressò que va tindre, el recolzament que va tindre aquests 20 minuts sí. o 10 minuts
pot ser el mateix amb un minut de documental.
Com?
Que pot ser el mateix gag amb un minut de documental.
Sí, pots fer el mateix gag, això és de veres. Però a mi em sembla que és que dins de la paròdia ja que era això, de la barbaritat que era això, estava ben trobat. És a dir, és que estem davant d'un fet realment històric en la tele de fer saltar les normes. És que això és molt important, Ricard. És que jo crec que això se ho hauríem de prendre tot. No sé, jo igual és que porto també molts anys... Clar, jo vaig publicar el meu primer llibre destrossant la tele per dins, i entonces jo crec que aquestes coses s'han de fer, perquè a la llarga és l'únic que importa, saps? Vull dir, tu has de descodificar els missatges perquè l'altre puga entendre el missatge. I el vídeo dels animalets te fa entendre més el missatge. No sé, entenc el que dieu, que lo millor en un minut haguera bastat. Però és important, fer crides d'atenció, i això era una crida d'atenció.
Sí, tothom en parla avui, ho estem parlant, Jaume.
Exactament. Dic-lo dels animalets, fins i tot, perdon.
Estic d'acord amb el Ricard, és a dir, posar un documental d'animalets una estona... demana un nivell de militància del públic a favor de l'un i altre que no em sembla normal. És a dir, si et cau un convidat, per la raó que sigui, ara parlarem del cas concret, l'audiència no té per què pagar-ho. I és veritat que quan es va fer aquesta polèmica pública, molta gent va prendre partit, ja crec que molta gent pensa com David Broncano i no tanta com Pablo Motos en aquest tipus de polèmiques, però no es pot exigir a l'audiència, que és gent normal i corrent que està a casa seva, que prengui una actitud tan militant de empassar-se al vespre un documental d'animals només per una qüestió...
Amb música indie, molt important, lo de la música.
Sí, música indie, sí.
Exacte.
Llavors... Bueno, de tota manera, deixeu-me només una dada. Amb això, l'Hormiguero va tindre tot plegat un 15.5 amb 1.900.000 espectadors i La Revuelta va tindre un 13.6 amb 1.778.000 espectadors. Mm-hmm. És a dir, que, en fi, la jugada no va eixir molt bé. Companys.
Ja. No. Però, Jaume, per exemple, tu has gestionat la comunicació d'un govern. Sí. Tu saps el pa que es dona en aquestes circumstàncies.
Sí.
Dels mitjans, de com apreten i en quins termes. Tu has rebut trucades amenaçadores?
No, però són dues coses diferents. És a dir, a mi, no, primera, no m'agrada que des de Catalunya parlem tant de, i no parlo d'aquest programa, ni d'aquest cas, que parlem tant de mitjans espanyols i de les pugnes entre mitjans espanyols, perquè estem a Catalunya. Dit això, aquest cas posa de manifest un tema que tu deies abans, vivim a casa nostra. I hi ha dues coses a diferenciar. És totalment legítim i totalment normal que un programa vulgui tenir un músic, un escriptor, un cuiner, el primer, i això és legítim i és normal, i per tant jo entenc que la pugna entre mitjans és qui té primer el president de la Generalitat, qui té primer el Premi Planeta. Això ho entenc perfectament.
Perdó, jo en el cas del president de la Generalitat discrepo. O sigui, el president de la Generalitat primer de parlar als mitjans públics.
Bueno, ara, mira, responent el que em preguntaves tu a mi, quan jo estava al govern, el president, el primer lloc que anava, era amb un mitjà públic.
Ho recordo perfectament.
Perquè això és...
I això amb Aragonès va canviar.
Exacte. Però bueno, això ha de ser així. Però en general ja m'enteneu. El que vull dir és que...
I ara ha tornat.
Exacte. Jo entenc la pugna per ser el primer. Però això es pot fer de dues maneres. De manera normal i corrent i de manera amb mala praxi. El cas d'ahir hi ha dues mala praxis. Primera, com dèieu, d'avisar tan tard i malament d'un tema com aquest. Amb el convidat allà no es pot fer. I després, a mi em sembla molt greu la resposta de l'Hormiguero, que va dir que era un malentès, traient ferro...
Sense cap importància.
Si realment és un malentès, sense importància, per molt que tinguin un acord amb Dorna, es diu, ostres, hi ha hagut un malentès, ja el teniu al programa? Doncs que el faci. No passa res. Perquè tampoc és normal que amb un clima que vivim de crispació en molts àmbits de la política, per exemple, doncs tampoc cal que en una competència que hauria de ser normal i de fair play entre dos periodistes de dos programes tan poderosos com aquest, també hi hagi aquesta necessitat i obligació de prendre partit per un en contra de l'altre.
Sí, no, només un parell de cosetes. Primera, bueno, això és parlar també de l'audiència de Catalunya, eh? Vull dir, les dades que ha donat la Mariola a nivell català no són gaire diferents, ara no me les sé de memòria, però estan por ahí.
L'audiència d'ahir.
Sí, totalment.
Sí. Que estem parlant d'unes audiències de Catalunya importantíssimes, per tant, estem parlant d'una cosa que impacta a Catalunya i que és clar, català.
Clar, o sigui, que impacta, però només dic que des de la resta de mitjans...
La Revolta va fer a Catalunya un 9,5 ahir, però a l'Hormiguero va fer un 9,8, vull dir que estem allà, perquè hi havia Polònia que va fer un 17,1.
Bueno,
però vull dir que si no hi hagués Polònia, segurament hagués sigut més alt.
Més alt.
Però vaja,
que coincideix en un dia en què TV3 en Polònia i tot això encara pues, ho amortigua una mica, però en general les audiències de l'Hormiguero i de Broncano són altes a Catalunya. Vull dir que això no ens ho podem mirar tampoc com si no anés amb Catalunya.
No, va amb nosaltres, però no que siguin més, tampoc.
I no sé, l'altra qüestió és... Escolta'm, això no passa... o sigui, passa sempre, però passa especialment en algú que ha tingut tot el poder, que ha tingut el poder omnipotent, que no tenia una competència massa de llonces, i quan arriba una competència, vull dir, quan algú comença a amenaçar aquest poder, les pràctiques mafioses, diguéssim, s'accentuen molt més. Llavors, és molt pobre. Vull dir, si tu tenies una gran audiència perquè ets molt bo i no sé què, pues intenta competir fent la millor entrevista, fent el millor programa, fent el que vulguis, no? Ara, quan entra algú que et disputa fent una bona competència, et disputa el lideratge, és quan aquí totes les alarmes s'encenen i hem de fer tot el possible per evitar-ho i competir, doncs, amb això, amb pràctiques mafioses.
Quim.
Doncs jo, sincerament, diguéssim, entenc que el domini que teniu sobre el tema, tots els que sou periodistes, i potser molta gent del públic està seguint aquesta polèmica, jo me'n declaro francament ignorant. I intento deduir que, en el fons, també hi ha un debat entre una assignació de valors a l'Hormiguero, a la televisió pública, ai, a l'Hormiguero, al Broncano, a la televisió pública, que no se li diu, no? I uns de contraris o diferents a Telecinco Mediaset.
Els valors són diferents, segur.
Altres mèdies.
Que se li atribueixen, a més a més.
I
no?
Models, i models,
hi ha un
també.
Criteri, com un criteri d'interès, criteri periodístic, criteri informatiu d'una banda i un criteri de pur entreteniment de l'altra. No? Un criteri...
comercial.
Una naturalesa que pretén ser de servei a la ciutadania, no de servei informatiu, de servei d'entreteniment, però de servei, i l'altra que és de pura venda, màrqueting, pur producte comercial. No, intueixo que hi ha aquests valors confrontats i que, per tant, que un s'arrogui la preeminència sobre l'altre, doncs posa en risc tots aquests valors. Però jo diré també, no sé, afegiré una cosa que no té res a veure amb el tema, però, perquè no en sé més que vosaltres ni sabria què opinar-hi, però aquest és un país amb una peculiar distribució del seu espai de comunicació en allò, en aquelles... En aquell mitjà de comunicació, en aquell tipus de mitjà de comunicació que és més rellevant, que impacta més, que informa més, que està més referenciat, que és la televisió. No? Per molt internet que hi hagi, no sé què, la televisió té una preponderància per sobre de... I té una particular distribució d'aquest espai comunicatiu, que a més a Catalunya és com molt desfassada, en els tant percents de llengües, en els tant percents dels grups que la posseixen, etc. Però que, bàsicament, té dos grans grups privats a banda del públic, en el cas de l'Estat espanyol, a la CCM, en el cas de Catalunya, però dos grans grups que tenen, diguéssim, com molta preponderància i que són grans, grans laboratoris empresarials d'idees polítiques, d'idees comercials i de planificació econòmica del futur, que és A3Media i que és Mediaset, i tots dos tenen origen a l'extrema dreta. A l'extrema dreta d'abans, que no se li deia extrema dreta, se li deia feixisme, però ara feixisme queda una mica desfassat, etc. Però l'un el va fundar l'ara, no? Després de fer el seu imperi, no? I d'entrar amb els tancs per la Diagonal en el seu moment, i l'altre, l'origen és Berlusconi. No? Ara hi ha molts més accionistes amunt i avall, però vull dir que està molt decantat. Jo crec que hi ha una confusió permanent per part del públic en voler interpretar que tot allò que fan periodistes segueix el mateix criteri econòmic darrere, no? el mateix propòsit, perquè li assigna el periodisme, diguéssim, una equanimitat, etc. I no necessàriament el que es fa a mans de... Aquests grups que no són només mediàtics, que són econòmics, que són polítics, que són ideològics, que són estratègics, no necessàriament els periodistes que contracten per 4 duros els posen a fer periodisme o els deixen fer periodisme.
Que són altres lògiques també, potser més del mercat, no? Montserrat.
Bueno, a mi, perdoneu que m'ho miri des de la perspectiva més jurídica, perquè tampoc soc periodista i com a jurista no acabo d'entendre tots els minuts que li estem dedicant a aquesta qüestió a la ràdio pública, tenint en compte, bueno, el que està passant, els escàndols que sabem, les desgràcies i les amenaces, no? Però entenc que hi ha un rerefons que és important, més enllà del que ara diu el Quim, que efectivament els mitjans de comunicació i els grans grups de comunicació que en certa mesura estan en crisi, tenint en compte l'aparició d'altres agents de comunicació més informals, aquí hi ha una guerra, no? I, a més, hi ha una guerra de tipus personal per l'audiència. Ara bé, estàveu dient que això sovinteja en el sistema i que la diferència en aquest cas seria que va passar de manera molt immediata quan estava a punt de sortir el personatge escena. Bueno, el personatge té la seva responsabilitat, com diu el Ferran, de dir si accepta o no. El personatge la té. L'agència de comunicació... de no mirar-se si realment hi havia una exclusivitat amb l'altre que tenia que anar abans o després o no sé què, també té la seva responsabilitat. I després hi ha una responsabilitat de qui sap que aquestes conductes mafioses s'han de dir pel seu nom. Això és un delicte de coaccions. Quan li dius a alguna persona que si no va al teu programa primer, el que et pot passar és que et faci un trajo a mida, de coses que potser ni tan sols són certes, o posa el focus sobre problemes o qüestions personals perquè no vagis a l'altre programa, això és un delicte de coaccions de manual.
Doncs...
Si aquestes coses no es diuen, Ricard, sí, ho dic en sèrio, sí. Si aquestes coses no es diuen, no podem demanar després ni tus de nada. O sigui, és a dir, ja està bé, probablement Broncano, el que va fer en la seva manera una mica, jo diria, de nen mimat, pues ara poso aquí els animalets. Però hi ha un rerefons de... A veure qui és el primer que, més enllà de dir-ho i de amagar la mà després de tirar una pedreta, posa el roc a sobre la taula i diu... Això es diu delicte de coaccions. I la persona que ho fa és directament responsable des del tipus penal i no pot estar al capdavant de cap mitjà de comunicació. Si no es fa això, continuarem parlant d'això mentre el món es desmunta, no sé què de la Rússia, l'altre de Gaza i la Dana i les seves conseqüències.
Jo això no ho sé, però sí. Vull afegir...
Molt breument, eh?
Sí, no, només una coseta col·lateral, Ricard, però... I perquè avui a Público portem el tema... I, de fet, al meu diari som molt de Broncano, eh?
No es podia saber.
Pensava que anaves a dir de Bronca.
Molt de Broncano.
Molt de Bronca. Bé,
tot el que he dit fins ara, que quedi contextualitzat, que no som molt fans de l'Hormiguero. Ara, dit això, portem el tema, però al costat portem un altre tema, que és que es titula així, Radio Televisió Espanyola oculta los contratos con Broncano en Chaurrondo e incumple así las resoluciones del Consejo de Transparencia. Vull dir, anem tard. Vull dir, aquests contractes havien d'estar publicats ja fa uns mesos i no es publiquen. I tenen obligació. Ho dic perquè, ole amb l'exercici de transparència que va fer ahir Broncano amb aquest tema de les pressions, i jo crec que sí, que és important, com deia la Mariola, però està en una televisió pública, per tant, transparència per tot, també pel seu contracte.
Jaume, breument, sisplau, que hem d'acabar.
Brevíssimament, només perquè el Ferran i la Montserrat ho han dit, jo només vull dir que no crec que Jorge Martín pogués decidir fer o no fer l'entrevista, perquè aquest tipus d'estrelles estan lligats per contractualment amb el que decideixi la seva agència de mitjans, i segurament ell volia fer-la, i segurament no li van deixar.
Però quan l'agència els obliga a portar la bandera espanyola, bé que ho critiquem, no? Quan
sí,
guanyen una
però,
cursa
però
i els obliguen a portar la bandera espanyola...
És com els futbolistes del Barça. Ells no poden triar la seva agenda mediàtica.
Ho hem de deixar aquí. Mariola Cubells, va, després ens escoltem a partir de les 11. Una abraçada.
Un petó.
Gràcies. Deia la Montserrat, hem de parlar dels temes... Estem amagant temes? No estem amagant res. Víctor Deldama, d'aquí a 3 minuts en parlem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Pensa en un producte. I ara imagina't que comprant-ne dos, la segona unitat et surt a meitat de preu. Era un litre de caldo natural a Netto o una capsa de bombons Ferrero Rocher? Tant és. Perquè ara, a Supercor, Hipercor i al supermercat del Corte Inglés, tens milers de productes de primeres marques, amb la segona unitat al 50%. I com sempre, a El Corte Inglés, de cara a les festes que venen, hi trobaràs la major varietat de dolços nadalencs. Torrons, panetones italians, galetes de Nadal, massapà, marqueses... Tots per endolcir aquest Nadal. A més, a la secció de bodega hi trobaràs la selecció de vins, caves, xampanys i licors del món més cuidada i variada, a uns preus increïbles. I ara, a més, amb un regal assegurat en una gran selecció d'aquests productes. I també descobreix el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, on hi trobaràs una àmplia oferta de productes locals i de qualitat. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet. És un espai per als amants de la gastronomia. Ai, recorda't, en 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Res més per avui. Molt bon cap de setmana.
Catalunya Ràdio.
Marques originals d'Aldi.
A preus sempre baixos. Sents la pau interior, Al?
Em sembla que és gana. Di, estalvia amb els filets de salmó.
A només 4,99 el pack de 2, un 21% menys.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3, 2, 1...
Gràcies a la Marató de l'any passat, donem llum a la investigació en salut sexual i reproductiva. Els més de 8 milions d'euros recaptats permetran que 52 equips de recerca duguin a terme 26 projectes que ajudaran a millorar l'esperança i la qualitat de vida de milers de persones. La Marató diu molt de tu. Descobreix els projectes de recerca seleccionats a 3cat.cat/marató.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Resseguir-te amb tinta el nom és com ballar a poc i sense música. De Còrpora, de Clara Fiol Dolç.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9:42, som al matí de Catalunya Ràdio. Avui en tertúlia amb Jaume Clotet, Montserrat Nebrera, Quim Arrufat i Ferran Espada. Un dels interrogants és quins efectes polítics tindrà, atenció, tot el que ha afirmat l'empresari Víctor de Aldama, una de les peces clau en la trama Koldo, ha quedat en llibertat després de declarar davant del jutge que havia pagat comissions al PSOE a canvi d'adjudicacions públiques. Ha sortit aquesta nit de la presó amb un to amenaçador contra Pedro Sánchez.
Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Ese señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce. Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Tindrà proves, deia en aquest cas Víctor de Aldama sortint de la presó. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
El PSOE i la Moncloa, que ho han negat absolutament tot, però ara mateix, quina és la situació? Hi ha nervis?
A veure, no hi ha nervis perquè creuen que de Aldama li serà impossible aprovar totes aquestes acusacions que feia ahir, diuen que cauran pel seu propi pes, però sí que hi ha certa inquietud a la Moncloa i també al PSOE pel soroll que estan generant doncs, aquestes declaracions d'Aldama. Per les ales diuen que això dona a l'oposició doncs, amb tot aquest nou argumentari per intentar desgastar el govern espanyol. Aquí a Moncloa insisteixen que tot és fals. Ahir, per exemple, el mateix Santos Cerdán ens explicava al Congrés que ell mai s'ha vist amb de Aldama, que ni el coneix i que ni molt menys es van veure en aquest bar davant de Ferraz on, segons de Aldama, li va entregar a Santos Cerdán més de 15.000 euros en efectiu. Diuen que tot és mentida, però sí que li fa mal al govern espanyol tot aquest soroll. Fixeu-vos que, per exemple, ahir celebraven haver salvat la reforma fiscal, però tots els ministres afegien, per passadissos del Congrés, quina llàstima que ara siguin les declaracions d'Aldama que qui tapin doncs, aquesta aprovació de la reforma fiscal. Preocupats perquè envalentona el Partit Popular. Ahir Feijó ja s'atrevia i s'oferia a una moció de censura, tot i que és conscient que per ara no té els suports. Els hi deia als socis de Sánchez que decidirà decidissin a quin costat volien estar a partir d'ara i els hi oferia, doncs, presentar-se aquesta moció de censura. I ara fa molt poca estona el portaveu del PP, Miguel Tellado, a Antena 3, ha dit que el govern de Sánchez està acorralat per la corrupció i que ha de dimitir. El sentim.
Si Sánchez al núcleo corruptor le agradece los servicios prestados es probablemente porque Sánchez está en el ajo.
Com ho veieu tot plegat? Va, Montserrat Nebrera.
Bueno, des del punt de vista de la figura, tothom sap que era una manera de finançament il·legal i d'aprofitament, no? Això és tan antic com recordo el pentapartito a Itàlia, que es va despertar la gent sabent que tots els partits havien fet mans i mànigues i no precisament ètiques, no? Clar, el problema que tenim és que estem davant d'una persona que està directament implicada o posada en el focus i que pot dir el que necessiti per salvar-se. I l'altre problema que tenen els altres és si realment, com diu ell, té proves. El que jo penso de tot plegat és que això que està fent ara el Partit Popular d'intentar preparar una eventual moció de censura o com a mínim posar-lo en l'imaginari col·lectiu té un problema, i és que ens hauríem de preguntar, no?, si els dos partits amb els que podia somiar una joint venture, que són Junts i el PNB, estarien en algun escenari que puguem imaginar, hipotètic, molt hipotètic, disposats a donar-li recolzament amb Vox. I si Vox li donaria, per suposat, no?, però amb Vox. I la resposta és no. Per tant, bueno, suposo que anem calentant per veure si és possible que amb un problema, amb una crisi pressupostària i aquest tema sobre la taula durant molt de temps, es desgasta la legislatura de cara a les eleccions. Perquè altra cosa crec que és inversemblant.
Crec que serà un any, el que ve, el 2025, molt complicat per Pedro Sánchez. Jaume.
Jo crec que hi ha dues preguntes. La primera és, si queda clar, i donem una certa versemblança al que diu aquest senyor, és si aquests diners servien per finançar el PSOE o servien perquè el ministre Ábalos pagués lloguers de les seves amigues i es
lucrés.
Bueno, assenyala Santos Cerdán, però vaja, això és com deia, és una...
Això està més per demostrar.
S'ha de demostrar, exacte.
Però, en canvi, el cas d'Ábalos, que crec que és més clar, jo crec que és un tema de corrupció personal. La diferència és si és o no la corrupció pel partit, diguem. I la segona cosa que a mi em fa dubtar molt és que el senyor Víctor de Aldama fins ahir estava a la presó per risc de fuga i tenir diners amagats, i de cap i volta ahir aquestes dues circumstàncies desapareixen, i tan bon punt parla de Pedro Sánchez i explica més coses, de cop i volta el deixen en llibertat, no? És a dir, coneixent una mica com va la justícia espanyola i les connexions que té polítiques, doncs el beneficiat d'ahir d'aquestes declaracions és el Partit Popular.
Bueno, però processalment això és el que passa, no? Primer el senten, explica, sí, i després el jutge decideix.
Sí, però el risc de fuga ha desaparegut de cop i volta i els diners amagats no saben...
Bueno, si la declaració que ha fet demostra que no hi ha risc de fuga, el jutge pot decidir...
Ah, efectivament. No? És aquesta, sí, la discrecionalitat.
En un país normal podria pensar el que dius tu, ja, veient el que hem vist tantes vegades...
El nostre és un país bastant normal.
Bueno,
tenint en compte com està el món.
Exacte. Bueno, el dubte el tinc. I després, estic d'acord amb tu, Montserrat, que allò de la moció de censura és el PP no perd ocasió de fer el ridícul. És a dir, aquesta moció no prosperarà. Ahir el mateix Vox li va haver de recordar al senyor Feijó que no surten els números.
No surten.
Llavors, han de buscar una altra via.
Quim.
No, és com de paradoxes n'hi ha moltes, però molt paradoxal, no? Perquè just aquesta setmana havia estat parlant amb la mare d'Enric Durant, que està presa a França, per haver fet un intercanvi de bitcoins justament amb una persona que és acusada de... una persona que va conèixer per fer l'intercanvi, diguéssim, que havia tret aquells diners de no sé quina estafa, etc. I per tant...
La mare d'Enric Durant, el Robin Hood dels bancs.
La mare d'Enric Durant hi ha estat parlant, diguéssim, aquesta setmana. D'ahir estava a la presó de visita.
Sí, l'Enric Durant...
I a ell li apliquen la presó preventiva, diguéssim, per risc de fuga, no? I, en canvi, vull dir, per una qüestió bastant petita, menor, que segurament quedarà absolt,
etcètera. Però l'Enric Durant té un precedent, que és que es va fugar de la justícia.
Sí, sí. Bueno, però... que...
I és a França, no?
Sí.
No? Però... que potser aquest és l'element que el jutge ha tingut en compte, no ho sé,
sí,
dic jo.
Els governs i els ministres del PSOE també tenen antecedents de fuga, bastant sonats.
Estem parlant d'una persona concreta. Parlant d'una persona concreta. Però, bueno, sí,
en tot cas, vull dir que com s'acarnissa en algun cas, i en canvi en aquest, de cop passa a no tenir risc de fuga pel fet d'haver assenyalat a tothom, però una mica gratuïtament, sense haver presentat proves, assegurant que les presentarà més endavant, però vés a saber que ell que creu que són proves o que acabarà presentant com a proves, no tenen per què ser proves que realment serveixin després en un judici. I jo crec que...
Sí, i el que hem vist fins ara sobre això, és a dir, la fotografia de Pedro Sánchez saludant un espai reservat, és a dir, fins aquí no hi ha delictes, és a dir, Pedro Sánchez es pot reunir amb empresaris i l'empresari li pot fer una proposta que sigui il·legal i Pedro Sánchez dir-li, escolti'm, jo aquí no hi entrarem nosaltres, gràcies per tot, adéu. I això no és il·legal.
No.
Vull dir que s'ha de demostrar que aquí hi ha hagut alguna cosa més. Una conversa no és res punible, no?
No, no, en absolut.
Per això ho dic, que... a veure quines proves té.
Si no, llancem una hipòtesi, eh? Una hipòtesi que seria com molt rara, en aquest país, que és que, diguéssim, que els jutges i el Partit Popular prèviament, no, en algun fil de contacte, actuen a l'uníson, no? En el sentit de crear el màxim merder possible contra el govern per debilitar-lo, perquè, entre altres coses, no, per deslegitimar-lo i que perdi vots, és relatiu, perquè tampoc crec que tingui l'expectativa de sortir gaire victoriós, però sí per atabalar-lo.
Sí, a veure,
atabalar-lo. Si tu l'atabales cada dia, ni els seus temes, ni les seves reunions, ni la seva agenda del dia, ni res, es pot complir, per tant, d'esterota.
No, vull dir, hi ha Montserrat aquí per parlar de temes jurídics, però jo diria que delicte no és ni tan sols pujar-te un iot a fer una mariscada amb un narcotraficant, mentre no estiguis...
participant del delicte. Sí.
Si és per fer negocis, sí.
Si en aquella barca resulta que més s'hi transporten altres coses,
exacte.
Aquí potser hauríem d'investigar si hi ha delicte.
Pues no.
Si no ho saps, no.
Ara, bonic, no ho és.
Bueno, perquè va deixar d'enfarinar el Marís, també.
Bonic, no ho és. I que el president del govern espanyol surti en una foto al costat d'algú que està, sí, fins fa unes poques hores a la presó, i que a més els està acusant al president del govern espanyol i a altres importants membres del seu govern i del seu partit d'haver cobrat comissions il·legals, etc. Bonic no és.
A veure, però fotos... O sigui, quanta gent demana... Pots fer una foto i vés a saber qui és el que t'has fet la foto.
Sí,
és a dir,
sí.
No dic que sigui el cas i no sé quina és la hipòtesi,
però...
I
a Galícia també n'asseguro que els narcotraficants
no.
Es feien fotos amb moltíssima gent, però...
I tant. O sigui,
això li va passar a Gabriel Rufián, no? Fer una fotografia final, amb un votant de Vox que no sabia que era votant
de
Vox.
Però tu, al final, això... O sigui, a veure, el que jo vull dir és que lo d'ahir del senyor del Dama és un tret en la línia de flotació del PSOE en tota regla.
Totalment.
Després veurem les conseqüències que té. Però això, les acusacions d'ahir, lliguen amb una foto que primer no sabíem que existia, després hi ha un diari que la publica i se li treu de context, és una foto en un acte polític, en un míting, feta d'aquella manera, bueno, que es fa amb moltíssima gent que va en aquell míting, etcètera, però després arriba una declaració del senyor de la foto, i això és un tret en la línia de flotació del PSOE, si no ho veiem, és que... Ara,
sí.
Té càrrega o no... el torpede va carregat o descarregat? Ho veurem.
Sí.
També diré una cosa, políticament, no jurídicament, políticament, de les acusacions d'ahir del senyor de Aldama, amb que es provi una petita cosa del que va dir, el PSOE té un greu problema. No cal tot, eh? No cal que arribi a les proves sobre... Perquè això va començar, recordeu, que això va començar com una cosa sense importància.
Ara.
Un assessor xungo, un porter de discoteca...
Que s'havia
coses ja sap el
PSOE?
No sé què,
I
no
sembla
sé quantos,
que les vulgui amagar o no? O les va descobrint sobre la marxa perquè no s'ho explica.
I ara ja tenim imputat l'exsecretari general del PSOE i exministre, el senyor Ábalos, amb algunes informacions,
sí,
que té la Marinera.
Totalment.
El que es pugui provar del Dama no cal que sigui tot. Una miqueta
deixa'm
cosa...
dir que el de Gabriel Rufián, ell sabia que era apoderat de Vox i, de fet, va demanar disculpes.
Era un apoderat.
Perquè va dir que ell no negava fotografies a ningú. Va pensar que no sabia qui era, però sí que ho sabia. Paula, l'advocat del Dama també és important fixar-nos en qui és, perquè és una persona que és experta en pactes amb la Fiscalia.
Sí, és José Antonio Choclán, que és un prestigiós advocat penalista a Espanya, que és conegut justament per això que dius, pels seus acords de conformitat amb la Fiscalia i pels pactes que aconsegueix amb els seus clients, i per tant tothom esperava que ahir Víctor de Aldama, doncs, que havia demanat perdó a declarar voluntàriament, doncs, es tirés de la manta, intentés col·laborar amb la justícia, doncs, per aconseguir una possible rebaixa de la condemna en el futur. El que està clar és que ahir va fer aquestes acusacions, de moment no ha aportat més proves i, per tant, doncs, perquè hi hagi rebaixa o no, haurà de seguir indagant en aquesta tesi i aportar més proves. Choclant, per cert, que va ser l'advocat de diversos dirigents del Partit Popular, per exemple, de Rita Barberà, o també va ser l'advocat del cervell de la Tramagurtel, de Francisco Correa, per tant, que és un advocat amb una llarga trajectòria i conegut,
no,
pels pactes.
Cifuentes.
De Cifuentes, exacte, també. Fins i tot de Cristiano Ronaldo, si no m'equivoco, i que és conegut justament pels pactes que busca amb la Fiscalia per rebaixar condemnes.
Doncs home, això és significatiu.
Home.
No, Montserrat?
No, clar, és que una part curiosa, i per la gent, potser que no està en el món del dret, fins i tot diríem que qüestionable, no? És, jo, a canvi de denunciar, doncs em converteixo, faig un acord amb Fiscalia. Fiscalia no pot demanar el màxim de pena, o hi ha acord amb mi que demanarà menys, i per tant el jutge, que està constrenyit per aquestes reclamacions, ha de decidir rebaixar-la. N'he vist alguns casos, amb delictes, per exemple, contra la Seguretat Social, de diferències bestials d'anys. Alguns amb anys i d'altres pràcticament per sortir de la presó, sense complir la condemna a la presó. I en aquest cas concret, clar, el que li demanen és, sí, molt bé, tu dius aquestes coses, poses en marxa el ventilador, però ara hem de veure si realment, com diu el Ferran, almenys alguna cosa, no? És enllà de que després se redimensioni a la grossa, però si alguna cosa d'aquestes és certa.
Mm-hmm. Jo crec que aquella dita, no? Si camina com un ànec i com un ànec és un ànec. Llavors, l'advocat que ens ha explicat ara és el personatge que és. Tu abans, Montserrat, has dit una cosa molt interessant. Ell ha fet, o diria, el que fos per sortir de la presó. A partir d'ara s'ha de demostrar que és cert i que és fals. Però de moment ja no està a la presó.
De moment ja hem llançat aquí la cosa.
El problema ara és Pedro Sánchez, que també ha de demostrar la seva innocència d'alguna manera.
Que és ben curiós, haver de demostrar la innocència.
Abans que la Danau tapés legítimament el tema escandalós que hi havia abans,
crec
que hi havia la Rejón i abans hi havia el tema dels cartells del Maragall. Aquí vam tenir justament un divendres a la tertúlia un noi d'Igualada, bueno, de prop d'Igualada, no?, que ens explicava que algú que s'havia identificat com un cos, membre d'un cos, no?, de policia, de Paisal, i havia dit, ve ara a denunciar a Barcelona, no?, que
no te passarà
nada, no?, i quedaràs fora del... I que un temps després ella està fora del procediment judicial.
Trist que no hem paït prou encara aquí.
Sí, encara no sabem quines són les dimensions, però bueno, diguéssim, em serveix per serificar bueno, que el pacte existeix i que no necessàriament li té... No necessàriament és l'oficial, diguéssim, no necessàriament és el...
De fet, Víctor d'Aldama ahir va dir que també col·laborava o havia col·laborat amb els serveis de seguretat.
És a dir, vull dir que li pot dir el Partit Popular perfectament, algú, diguéssim, que parli més políticament, que li digui, tu tranquil·lo,
no és equiparable.
Luego ja mostrem el que sea, però...
Sí, en termes judicials, diguéssim, o sigui, la Fiscalia arriba a un acord amb un imputat amb un bé superior, que és dir, escolta'm, si ens expliques el fons de la qüestió i això podem implicar a més gent, tot això, doncs això tindrà uns beneficis per a tu.
Anem a la peça grossa.
Això és l'esquema formal.
Entra dins
de la normalitat.
Els judicials perquè busquen això. Altra cosa diferent...
Que seria raro que aquest fos...
Que no sé si és el cas o no, però altra cosa diferent és que el fiscal li digui, escolta'm, si et vols beneficiar, acusa aquest i aquest que ens interessa.
Això ja estaríem una altra vegada en delicte.
Estaríem en un delicte del fiscal.
Però penseu que això es dona en general en els delictes on hi ha una organització criminal, és a dir, es fa normalment amb narcotràfic, no?
Bueno,
un petit
cas,
que distribueix droga
és el cas del senyor Gonzalo Boye, que bàsicament la fiscalia se sustenta sobre l'acusació d'un presumpte assassí o d'un assassí condemnat, que em sembla que ja està condemnat,
que li van rebaixar la pena.
I el senyor Gonzalo Boye diu,
si anomenava el Gonzalo Boye.
Aquest senyor està mentint per beneficiar-se. Bueno, clar, jo el que entenc és que la fiscalia, a banda de intentar un bé superior, que és anar més al fons de la qüestió i intentar imputar el màxim de responsables possibles, home, ha de verificar mínimament les acusacions que posa sobre la taula. Si no, tots els imputats posarien sobre la taula unes històries, uns cuentos, unes contes...
Sí, el que passa és que normalment no transcendeix.
Home, la Fiscalia, per comprar el pacte, hauria de tenir un mínim de veracitat dels fets. Ara, clar, aquí ens trobem una situació que és que és igual si hi ha veracitat o no. El mal polític
sí,
ja està fet.
Sí.
No, i no mai es toca el fet de la certa arbitrarietat que pugui revestir aquesta actuació de fiscalia quan es demostra que era superficial el tipus de judici o l'acusació era no s'aguantava per enlloc, perquè al final, efectivament, en un cas com aquest, perquè té dimensió política, però en general això afecta la vida de les persones i les posa en una situació que, en molts casos, potser no tenia cap tipus de justificació.
Un minut seran les 10 del matí. Just a aquesta hora està previst que es reuneixin el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Moncloa, unes instal·lacions que Illa coneix bé perquè, recordem que durant un any, el primer de la pandèmia, va ser ministre de Sanitat. Anem cap a Madrid, a Moncloa, i tenim la Paula Brujats. Bon dia, Paula, de nou.
Bon dia, què tal?
Quins són els principals punts que hi ha sobre la taula?
Doncs sobre la taula, sobre aquesta reunió, sobrevolarà de ben segur el pacte del finançament singular per a Catalunya, tot i que totes dues parts, Estat i Generalitat, diuen que no és a l'ordre del dia de la reunió d'avui entre Sánchez i Illa. El que sí que acordaran avui els dos presidents és reactivar quatre comissions bilaterals entre l'Estat i Catalunya. La més important, la comissió bilateral mare, que fa anys que no reuneix i que acordaran doncs, que reuneixi entre gener i juny del 2025 i després també doncs, reactivar diverses comissions bilaterals vinculades al traspàs de Rodalies per començar doncs, a desencallar aquest traspàs i també altres acords en matèria d'habitatge. Illa és l'últim dels presidents en venir avui a la Moncloa. Recordareu que Sánchez s'ha anat